Penseu que fa fred a Barcelona, de veritat? Si algú ens escolta des de Lleida, sabrà que som uns aficionats. Lleida no és Mordor, però quan la boira s'hi fa present, té més misteri que una novel·la d'Agatha Christie. Hi ha una dona, la Montse Virgili, que vol desvetllar aquest misteri i ens vol obrir els ulls mentre nosaltres ens posem els guants. Avui, cançons contra la dictadura... Ui, cançons contra la dictadura de que a Lleida només hi ha boira i cargols. Montse Virgili, com estàs?
Bona tarda. Escolta, al Kilian, moltes desgràcies. Jo intentaré que rieu, que passeu una bona estona i que escoltem bona música.
Això segur.
Sí, avui volem demostrar que la música s'escapa a través de la boira lleidatana que ens agrada. La gent dels Ponent Roots, que és un festival que fan de música, fan una cosa molt bonica, que tenen unes bosses que es diuen "Mori el bon temps, visca la boira". I jo me'n vull comprar una perquè sóc molt fan de Lleida. A Lleida
sí.
La música és importantíssima i a comarques també en tenim bones mostres, amb Xavier Baró, el fill del mestre, Pulma i Strings, Dufí Malalt, que un dia te'l portaré.
Dufí Malalt?
T'encantarà! I Reinaldo i Clara, eh?
El
però,
nom ja m'agrada, eh?
Però aquesta tarda no volem parlar, volem anar més enllà, volem anar com a mínim amb el temps, eh?
Sí.
Agafem la Tardis i us vull presentar a un home que et canviarà la vida. Un senyor d'Artesa de Segre.
Ai.
Que es diu Dodo, es deia, perdó, Dodo Escolà, de quan Lleida era Lleida.
El otorrino laringólogo que se juntó con el neurólogo y al encontrarse el odontólogo tomaron una decisión. Llamaron a Pepe el radiólogo.
Hosti, aquesta història la vull sentir tota. Sí, com acaba?
Espera.
Home, no podem escoltar-la tota, aviam. Pues ja, puja. Ai, el cardiólogo, que s'apunta.
Se fueron a bailar el son. Rico el son.
Quants gremis ballant el son, no? Una
però
feinada.
Imagina't quins problemes devia tindre mèdics aquest home, perquè l'otorrino potser havia anat perquè li miressin la gola, però tenia molt bona veu.
De tots aquests em falta el proctòlogo, que no sé si s'hi va apuntar o no s'hi va apuntar.
No s'hi va apuntar,
crec.
No?
Bueno,
no, no va arribar.
Estava enfeinat, estava enfeinat. Dodo Escolà.
Dodo Escolà, que es deia Domingo, Domena.
El Domingo, doncs... aquesta cançó de quin any és?
Aquesta cançó és més o menys de l'any 62, exactament. Aquest senyor va néixer el 16 de setembre de l'any 20, es va morir el 2005 ja aquí a Barcelona. Els seus pares, és un senyor, mira, jo el denominaré d'una manera i la gent que el conegui, mira les fotografies d'aquest llibre que et porto.
Aquest
que
llibre
diu, justament, quan Lleida era Lleie.
Oi, mare, però què és
aquesta? És meravellós aquest llibre.
És
de Pagès Editors, ens encanta i ens ha donat moltes idees per fer aquesta secció.
Oi.
Doncs el que dèiem, el Domingo Escolà, el senyor Dodó Escolà, era d'Artesa de Segre, els seus pares tenien una fàbrica de xocolata.
O que són aquests cabells?
Abans el cabell, hi havia molts peluts, molts melanuts a Lleida. I durant la Guerra Civil Espanyola va combatre, atenció, la lleva del Vivaró, eh? Va fer 7 anys de servei militar. És un home que va formar part també de l'Orquestra Meravella, coneguda per tothom, eh?
Sí.
Vull dir que no estem parlant d'algú desconegudíssim. I el 1945 va fundar l'Orquestra Domingo Escolà, però anys més tard doncs, va adoptar el nom artístic de Dodo Escolà. I aquest senyor, com deia, mirats aquest de les fotos, és el
sí.
Peter Sellers de Lleida.
Home, però escolta,
sí o no?
És molt elegant, eh?
Home, molt elegant, es gastava la pasta. De fet, ell de seguida va venir a viure aquí a Barcelona, però sobretot va venir per les sastreries.
He de dir que aquest llibre és
una meravella.
És una meravella perquè és tot a color, les pàgines satinades, tot de fotografies d'època, de tota aquesta música que ens està parlant la Montse Virgili. A sobre de Dodó Escolà, que porta uns pantalons pitillo i una
un
jaqueta
Sellers,
fantàstica amb aquest estampat, a sobre hi ha coses terribles. Sí, Los Comodines, que és uns anys més tard, dels 70.
Sí.
Hosti, haurien d'haver pres moltes coses de Dodó Escolà.
I hi havia un grup també en aquest llibre que a mi em trenca el cor, no més el títol, que es diu De Foten Soroll. M'explico?
Sí.
Com de Beatles, doncs De Foten Soroll.
M'encanta.
Bé, tot meravellós. Doncs escolta, aquest crooner meravellós, Peter Sellers català, que cantava aquestes cançons i que va tindre doncs, moments tan estel·lars com Què passa en el Congo, una cançó que fins i tot jo crec que haureu escoltat alguna vegada. Propietari d'un vestuari meravellós, va morir a Barcelona als 84 anys i va tindre una vida fantàstica, plena, diria, d'elegància i savoir-faire.
Reivindiquem des de l'estat de Gràcia Dodo Escolà i, escolta, trobem més gent, va, d'aquesta escena de
d'aquesta escena. Tinc un noi que es deia Jaume Palau. A casa seva el coneixien com Jaume Palau, però tothom el va conèixer com Santi.
Era un muchacho que, com a mi, gustaban Beatles y Rolling Stones. En torno al mundo, con su cantar, fue desde el norte de América. No era atractivo, más junto a sí, tenía a mi muchacha, sí.
Tenía mil muchachas. Era Julio Iglesias, no era un truán.
En Santi Palau.
Era de Mollerussa, amigo.
Estaba viva la libertad. Una carta
té un aire, a Rafael, amb una mica d'afectació, aquesta manera de cantar. La fotografia de la pàgina 87 d'aquest llibre de quan Lleida era...
Hi ha moltes d'en Santi, perquè en Santi va vendre discos, va fer LPs...
Home, aquest porta la clenxa del costat...
I es va casar amb la Helu, que
jo,
era aquella
senyora... Jo faria
senyora...
una hipoteca amb ell.
Sí.
Me'n refiaria, d'en Santi Palau.
Aquest matí, a la redacció, tu m'has cantat la cançó de la Helu, i sí, trobo que me l'hauries de cantar, perquè aquest senyor es va casar amb la Helu, famosíssima durant els anys 60, aquella cançó que deia ¿Por qué? Porque los domingos por el fútbol me abandonas.
Sí,
no,
bueno,
no t'importa, no,
però
l'has
cantat fatal, no?
No, és que no sé com és.
¿Por qué? Porque los domingos por el fútbol me abandonas.
Ah, així.
No me'n sé més.
¿Por qué me quedes sola?
Això és d'en Santi Palau?
No, és la seva dona.
De la Helu.
Es va casar amb la Helu, que era una senyora de Granada, que era una cantant
melòdica.
Quin nom és
Helu?
Maria Àngels, en realitat es deia. Maria Àngeles Rodríguez, em
diria que l'original era de la Rita Pavone i devia fer una versió a la Helu.
Doncs què us expliquem d'en Santi?
Va.
El Santi, aquesta cançó que explica doncs, la fascinació lògica d'aquella època...
El sex símbol de Mollerussa.
És una cançó de l'any 66. La gent penseu que l'any anterior, el 65, havien vingut els Beatles a la Monumental i, per tant, hi havia una devoció per tot allò. Era de Mollerussa, d'una família pastosa, amb diners, amb calarons, i li van dir, xiquet, fes una carrera de profit. I ell no, ell volia ser cantant. I doncs, quan es va acabar la dècada dels 50, va arrencar la seva carrera com a solista amb conjunts, deixa'm-ho dir, com Capri o Capell. I se'n va anar de seguida a Barcelona perquè sabia que allà podia triomfar i aquí tenien més bones estreries, també.
Va triomfar?
Va triomfar força. Gravacions a la Belter, a la Columbia, a la Marfer, a la Padoval, discogràfiques que els deien una mica el que havien de fer.
Això ja no li va agradar el sentit.
I feien moltes versions d'èxit al castellà, cançons que triomfaven en anglès.
Sí.
Vull dir, com després aquí los Mustangs, per exemple, van saber fer, o moltes bandes d'aquestes.
O el que feia la Helu, mira, escolta.
La Helu.
Aquesta és l'original,
La Rita Pavone. Domenica mi lasci sempre sola
per andare a vedere la partita. La partita. Di pallone. Perché?
T'estàs posant brut,
Sí,
t'agrada, la brutícia màxima.
Molt bé, què li va passar a un Santi?
Doncs res, en Santi doncs, ho va triomfar bastant, fins que l'any 66 va haver d'aturar-se per anar a l'Emili. I després les coses ja se li van aturar una mica.
Però és que l'Emili tallava molt el rotllo,
L'Emili tallava molt el rotllo, i a vegades, imagina't, si havies d'anar com el Dodo Escolar, que se'n va anar 7 anys, perquè era la lleva del biberó, t'imagines 7 anys?
No m'imagino gens.
Ai, abans parlàvem del Garrotí, no, en aquest programa?
Sí.
Garrotí, sí. Garrotà.
I què?
De Lleida, que vindrà. Doncs avui ara et parlaré d'uns senyors que eren gitanos de Lleida.
Sí.
Eren un sextet de xavals gitanos de Lleida i que van tocar amb el rei del Garrotí, el més famós en el món mundial. Anem a sentir-los? Perquè aquests tios no feien Garrotí, no. Feien una cosa... Vaja, es van inventar la rumba, pràcticament. Al mateix moment, pràcticament, que la Pesca Illa. Porque tengo voz sonora, mucha planta de Don Juan. A la hora que usted me llame, yo me pongo a cantar. No me quito de la clave, ni del tono que me da. Porque tengo voz sonora, soy el rey del Guapachá. Bom, 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 bom. Rey del Guapachá. Guapachá, i això ho cantaven los xavós que estem buscant ara amb aquest llibre fantàstic de quan Lleida era Yeyé, un llibre que us recomanem molt. Jo ara vaig buscant mentre tu m'expliques qui eren los xavós. Doncs era un sextet d'això de xavals gitanos que van començar fent una música que seria la precursora del que avui coneixem com la rumba. Van debutar a la boda d'un amic, una boda gitana, amigo, i amb el nom de los xandis, que xandis és allò tan maco.
Home, i tant.
De la cervesa amb graciós al meu poble.
Sí, que a altres llocs es diu una clara. Allà en dieu xandi,
xampú,
no?
O xandi.
O xampú, sí.
Després es van presentar un concurs que van fer a Lleida, el concurs de Lleida de Conjuntos Musicovocales, el 69 el van guanyar, van començar a actuar a Lleida, i amb el senyor que cantàvem de Lo Garrotí, era Lo Parrano, que la gent de Lleida segur que el coneix, que era un senyor que feia garrotins i havien actuat a vegades amb ells.
Oh, ja l'he trobat la foto, eh?
Los xavos els hi van anar tan bé que van fitxar amb RCA, que era una de les discogràfiques més importants de l'època, van fer singles llarga durada... Vaja, que els hi va anar molt bé. Van començar vestits amb smokings increïbles, blancs,
els veig,
preciosos.
Els veig. Smoking blanc, com es diu això? No es diu pajarita, ajuda'm
llacet.
En català. El llacet.
Sí.
El llacet. I fan aquestes fotos perquè són 2, 4, 6.
Sí.
Llavors... Fa molta gràcia aquestes composicions, perquè fan allò de posar-se esquena contra esquena. Clar, dos, no? Els de l'esquerra.
Pechito con pechito, espalda con espalda.
Sí, tot molt natural, tot molt natural. Molt bé, los chavos.
Doncs primer van començar amb aquests smokings així, que potser els hi van fotre el cambrer del seu poble, i després van acabar amb pantalons acampanats, gorgeres, totes les coses típiques de l'època, els
parbalans, sí.
Aquests, aquesta cosa.
Ui, 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 ui.
I es van canviar el nom i es van dir Jerez, perquè van dir, on anem amb aquest nom, de los chavos. I dos dels seus membres van trobar altres còmplices i van tenir una trajectòria curta, però molt ben tractats per la crítica, la gent encara el recorda, i diuen que eren això, un exponent del que va ser el principi de la rumba, o música d'aquesta que es diu De Caño Roto. Van tocar moltes sales de televisió, a moltes sales de Barcelona, i també van anar a la televisió.
Fantàstic, o sigui, estic al·lucinant
amb
aquest submón Lleida.
No sé com dir-t'ho, t'ho dic en castellà perquè m'entenguin fins i tot a l'estranger. Mola mazo.
Mola mazo. Pues fes que moli més encara.
Doncs
va,
venga,
més.
Ui, ara no sé si t'agradarà això.
Sí,
Lleida,
home, sí.
Fins ara semblava un lloc normal, però, amics, anem a descobrir los hermanos, los seis hermanos Jauzet.
Ai, senyor. Que no canten, los hermanos.
No, no canten. Ah. Eren seis hermanos, están muy ocupados tocando el acordeón.
Ah, veus?
Te lo digo así. No, mai ells no ho farien. Doncs si els músics ye-ye, que s'havien fet un fart d'escoltar els Beatles, eren una formació màxima de 4, etcètera, 5, a partir dels anys 70 els grups es van tornar progressius en tots els sentits.
Sí.
Eren 6, eh? Sí. Per exemple, els germans Jauzet eren 6. Els germans Jauzet no cobraven, eren 6, els comparaven amb la família Trap, però jo m'atreviria a dir que són una mica... No sé si coneixes aquella banda de noies que el seu pare... Les va obligar a tenir un grup de música que es deien The Sharks. I que eren unes noies doncs, que el seu pare estava obsessionat en que tinguessin un grup de música.
Perdona,
i les...
com els Jackson, que l'obsessió del pare...
Sí, però clar, imagina quins fills que bé que ho feien. Doncs els Jauzet serien una mica com els Jackson, perquè ho feien molt bé.
Clar.
Ho feien molt bé i... Doncs, vaja, que el seu avi ja tocava el saxofó a la família, en una orquestra, el seu pare també era pianista, i des de petits els van inculcar la música. Tots els fills van fer la carrera de piano, van aprendre a tocar l'acordió, van ser campions d'Europa d'acordió, Hispavox els va gravar 2 LPs, es passaven el cap de setmana assajant i els estius a fer campionats. O sigui, una vida dedicada a la música, molt petitonets,
sí.
I bastant al·lucinant. I el més bèstia és que no han avorrit la música, perquè molts encara es dediquen a això. Als anys 70, quan és com van tenir més èxit i repercussió mediàtica, van actuar molt per la tele, i atenció, si algun avi que ens escolta, sortien habitualment al Nodo. Al Nodo.
Sí, però ells no, la seva música.
No, ells tocant, interpretant.
Ells tocant.
Sí.
Los hermanos Jauzet, hoy en
Mollerussa. From Lleida to the world. No, això no ho deien, sabien idiomes. I, per exemple, un d'ells, el Jordi Jauzet, és un càrrec, va ser un càrrec de Ràdio Televisió Espanyola, i ara es dedica a efectes terapèutics de la música.
Ai, caram.
I ha fet llibres sobre això. Coses curioses, eh?
Molt bé. Escolta, necessito ara un altre cop tornar al gambarrisme.
Sí, perquè això...
Més gamberros, més gamberros. Això ha sortit tot bé.
Dansa un gra.
Sí, va.
Doncs anem a sentir Kraus.
De Kraus,
això és una versió, per als hippies acèrrims que ens estiguin escoltant, d'una banda holandesa que es deia Shocking Blue, i es diu Never Marry a Railroad Man. I aquest grup és de Lleida, als anys 70, i hi havia uns homes que van revolucionar l'estètica de la ciutat, i per això després sempre s'ha dit que juntament amb Lleó, aquesta ciutat d'Espanya, Lleida va ser un dels centres de la moguda mod. Anaven vestits com els mods britànics, autèntics. Gairebé tots portaven melenes, i hi ha un fragment del llibre que jo vull reproduir perquè és meravellós, que ens ha ajudat a preparar aquesta secció, que es diu Quan Lleida era ye-ye. I la frase gloriosa diu això. Diu, amb el temps, els cabells de Josep Ripoll i companyia van assolir dimensions desproporcionades per una ciutat com Lleida. Alhora que la seva roba anava agafant la flaire del moviment hippie, tan popular després de l'Estiu de l'Amor i del Festival Woodstock. Doncs sí, es presentaven també perquè eren joveníssims, tenien alguns 16 i 17 anys, eh? Com el Conjunto Yeye más joven d'Espanya, però eren de Lleida, amics. Lleida ha tingut bars mítics, en aquesta època també tocaven ells, els nois, els Kraus, amb un bar que es deia Caber 3, eh? Caber 3. M'imagino, com ho devien dir, Lleida?
No ho sé.
Caber 3?
El Caber 3.
Caber 3, això és...
Ara els veig, eh? De Kraus, els veig aquí amb una fotografia abans de que els cresqués la manera, la melena desmesuradament, sí, 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 per una ciutat com Lleida, però ja tenien aquesta progressió,
oh,
al davant, eh? Ja tenien els cabells llarguets, però encara duien una mica de clenxa. Veig molt de pantaló d'aquest ample, com es diu, de pota d'elefant.
Exacte.
I patilles, eh? Una mica vaquilla. Tot
molt fort, molt fort. Però és que, a més, tenien, fins i tot tenien tantes fans que embogien dels col·les, que anaven, sí, a veure-les com assajaven, etc, que tenien fins i tot un Paul McCartney, que era en Ramon Barri, que els tornava boges.
Ah.
O sigui, tenia superfans, no? I perquè eren guaperes, aquest
noi. I els hi passava com als Beatles, que no se sentien tocar ni ells? Això devia passar, perquè, clar, els equips de música abans eren justets.
No sé si era tan bèstia, la cosa. Perquè, t'he de dir, els amics de The Kraus eren una mica gorreros. Gorreros.
Com ho saps, això?
Perquè ho he llegit al llibre. Es veu que mai venien amb instruments i sempre els demanaven els altres grups de Lleida. I els de Lleida estaven una mica enfadats, els altres grups, perquè deien... ens foteu totes les palles i, a més, ens robeu els instruments. Què està passant aquí?
De Kraus de Gorrons.
Mira, si eren perillosos, que una vegada els van detenir perquè pervertien a les noies.
Ah.
Els van dir, escolta, que esteu pervertint a les xiques de Lleida.
Clar.
I ells deien, home, però si nosaltres tenim les mateixes edats que aquestes xiques, que no som menors nosaltres també, que hem d'anar amb xiques de 21... Vaja, en Josep Ripoll feia portades, feia els cartells, el cantant... De fet, és un professor encara de l'Escola d'Art de Lleida, amb una carrera molt xula, artista, i que ha treballat molt i que ha fet, doncs, tipografies d'aquestes portades, doncs, que d'alguna manera ara van buscadíssimes...
Les portades aquestes no tenen preu, eh?
No tenen,
això és una meravella.
No tenen preu. I, vaja, una banda molt genial que després es va dissoldre i es va convertir en, atenció, ja quan arribava Pink Floyd i King Crimson i el rock del 70... amb una banda que es deia Virtudes Homòlogues, amics. Vull donar les gràcies, que ens han ajudat molt el Javier de Castro i l'Àlex Uró per fer tot aquest recorregut. M'han enviat les cintes des de Lleida, perquè això era molt complicat de trobar.
Fantàstic aquest llibre, Quan Lleida era Yeye, del Javier de Castro, Àlex Uró, Josep Maria Ruiz. Passegeu els ulls per aquest llibre, perquè realment gaudireu moltíssim.
Compreu-lo.
Moltes gràcies, Montse.
Passem-nos, no esperem més.
Lleida Power. Estat de Gràcia.